Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Visibilitzar l'aportació de les dones a la història. Aquest és un dels objectius del calendari que ha editat la Fundació Pere Tarrés pel curs 2019-2020, el curs en el que estem. A més, un altre dels objectius és el de generar referents femenins en l'imaginari de les noves generacions. Un nou instrument pedagògic per treballar a escoles, a centres socioeducatius, a centres d'esplai i a famílies. Com a punt de partida per parlar de la necessitat d'instruments com aquest, ens poden ajudar algunes estadístiques que ens recorden des de la mateixa Fundació Pere Tarrés, i és que les dones, tot i representar el 51% de la població mundial, la seva presència pública es limita al 10%, mentre que els homes ocupen el 90% restant. Històricament hi ha hagut més referents masculins que femenins en diversos àmbits, com la ciència, la cultura o la política. A més, hi ha hagut també poques dones reconegudes en aquests àmbits per manca d'oportunitats, però, a més, les poques que hi ha hagut han estat poc visibilitzades. De seguida en parlem de tot plegat i ho fem amb la Clara Seguí, que és responsable de la Comissió d'Identitat i Pastoral de la Pere Tarrés, i la Sandra Ferrer, que és la responsable de l'àmbit digital de la Fundació i experta en aquest tema de les dones a la història i impulsora del projecte. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Clara i Sandra, bon dia i benvingudes.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem avui, tenim aquí a la ràdio aquest calendari Dones que han fet història. Com sorgeix la idea de fer-ho, de tirar-ho endavant, de que sigui una realitat?
Pues mira, el calendari cada any, la Fundació m'ha anat fent calendaris, o sigui, no és una idea que ha començat enguany, però sí que és vera que enguany li han volgut donar, no, un extra, un, sí,
un afegit.
Sí, un afegit, no, o sigui, fer-lo també com un recurs pedagògic, que no fos només el calendari que un té penjat al centre, sinó que durant l'any tots poguessin treballar-ho junts. Uh-huh. Sí, i altres anys s'han fet d'altres temàtiques, no? Cada any li donem una temàtica i enguany li han donat la temàtica de les dones.
Uh-huh. Té diversos objectius, ara com dius, el pedagògic, no? És a dir, que no sigui només un paper que està penjat i que els alumnes o la gent el té, sinó que hi hagi alguna cosa més.
Sí, exacte. O sigui, el que hem fet és el calendari, no?, que s'ha enviat en els centres d'esplai, a les escoles, s'ha repartit en els alumnes de la facultat, o sigui, molta gent ha estat rebedor, no?, d'aquest calendari, i després a la web on tenim el calendari de la Fundació també cada mes anem oferint un recurs pedagògic perquè aquest calendari, no?, pugui prendre vida, que no sigui una cosa estàtica. Mm-hmm. I cada mes, pues, fem un recurs que està orientat o té característiques de la dona que proposam, no?, de la dona que proposam pel mes.
Després la passarem també les dones. Però és un calendari que existeix en paper, però també a la pàgina web, no? Com dius, el teniu disponible, no?
Sí, la idea és que la pàgina web sigui un complement al calendari. Allà, que és peratres.org/doneshistoria, el que intentem és donar una breu explicació de la seva biografia i vincular cada una d'aquestes biografies a un dels elements que identifica a la nostra fundació, no? Doncs, per exemple, en el cas de la Neus Català, no?, que és la dona que identifica el mes de novembre, la fitxa pedagògica aquesta que comentava la Clara tracta una mica el tema de la llibertat, no? En el cas de l'Anna Frank, doncs, treballem la veritat. En el cas de la Josefina Castellví, doncs, treballem tot el tema de la ciència, del medi ambient, que també és un tema que la Fundació Pere Tarrés hi està molt implicat. És a dir, intentem lligar el tema de les dones i aterrar-lo a tots els elements pedagògics que la Fundació Pere Tarrés treballa al llarg del seu curs escolar.
És un calendari escolar, comença al setembre i s'acaba a l'agost de l'any que ve, no?
Exacte.
Dels mesos que esteu actius.
Sí, perquè és una manera també de que les escoles, els centres d'esplai, tinguem algo comú, no? Perquè, no?, a vegades cada un té la seva dinàmica, però això també farà, no?, que com a fundació aniguem treballant tots junts un tema.
A més, ha sigut molt maco perquè primer la idea va sorgir una mica doncs, perquè sí que és veritat que avui dia la societat, tot el tema de les dones, el feminisme, doncs que
ara s'ha entrellaçat, no?
Ara se sent molt, però vam començar una mica amb aquesta idea, dir, bueno, aquest any el calendari de què el fem? De dones? Doncs escollim. I quan ja l'hem tingut muntat i hem volgut fer totes les fitxes pedagògiques, ens hem trobat amb grata alegria que totes aquestes dones són susceptibles de ser la seva vida i la seva experiència i la seva, el seu exemple són susceptibles de ser aplicables a la feina que fan els esplais, que fan les escoles, que poden fer les famílies, exacte, els valors de la Fundació Pere Tarrés. Doncs hem vist que una mica entre la idea inicial i la casualitat, no, que ha sigut molt maco, que doncs ens hem adonat que totes aquestes dones ens han servit no només per il·luminar-nos i per doncs, veure que són vides doncs, molt maques i molt curioses, algunes inclús, altres tristes, però també de les quals aprenem alguna cosa que poden ser útils al nostre dia a dia.
La selecció com es va fer? No sé, va ser difícil, fàcil?
Bueno, vam començar amb una llista molt llarga,
sí.
Molts debats, i bueno, al final vam intentar fer diversos criteris. El primer, el criteri de proximitat. Hem començat doncs, amb dones catalanes, de la resta de l'Estat i de la resta del món, i després dones que fossin exemple de diferents àmbits, la ciència, la religió,
literatura,
la política, la pedagogia, i a més àmbits que estiguessin propers a la tasca de la Fundació Pere Tarrés. Una mica amb aquests criteris els vam intentar lligar com si fos un quadre, una xarxa, i a poc doncs, vam acabar escollint totes aquestes dones.
Hi ha les il·lustracions també, no? Els dibuixos de les dones, no?
Sí, hem volgut en el calendari il·lustrar, no?, l'imatge de cada dona, i també el calendari té una petita explicació, no?, una breu explicació de
sí,
cada una d'elles.
Sí, es completa a la pàgina web, si algú li interessa saber una miqueta més de cada dona, ja doncs, tenim una miqueta més d'explicació.
Fem també un breu repàs. Si estem en el mes de novembre, la protagonista és la Neus Català, hi ha hagut ja dos mesos, no?, i ara el que ve, al desembre, tindrem Mercè Rodoreda, l'escriptora Mercè Rodoreda.
Exacte, sí, doncs el que comentàvem abans, no? Vam començar amb Josefina Castellví, que és tot un referent, a més és l'única dona del calendari que és viva, és un referent en el món de la ciència i molt implicada amb la defensa del medi ambient. Després vam parlar de l'Anna Frank i de la Neus Català, que bueno, estan molt vinculades a tota la història molt recent de l'Europa de principis del segle XX. Mercè Rodoreda, que és l'escriptora catalana
coneguda.
Més coneguda i, bueno, i totes les seves històries de dones també són molt, molt interessants. I bueno, després vindrà la Clara Campoamor, que és també tot un referent per la democràcia al nostre país. La Margarida Xirgo, que va ser una de les actrius més importants durant l'època de la República. Després hem escollit també dos pedagogues, la Rosa Sensat i la Maria Montessori. El que comentàvem, no? La Rosa Sensat molt més propera a nivell geogràfic, i la Maria Montessori doncs, és un referent universal, indiscutible. Una altra científica, Marie Curie, qui no coneix Marie Curie, ahir justament es va celebrar l'aniversari de del seu naixement, l'escriptora Rosalía de Castro, una de les més grans escriptores de les lletres galegues, i bueno, una científica que és molt, a mi m'agrada molt, que és la de Lovelace, que se la considera la primera programadora de la història perquè va treballar amb un científic anglès tot un sistema de programació i de computació molt rudimentari, però pensem que era tan pionera que les seves idees no es van poder aplicar a la seva època perquè la ciència encara no havia avançat suficient. I, bueno, i acabem el calendari amb Santa Teresa de Jesús perquè bueno, ens ensenya
a l'agost,
ens ensenya una mica tota la part de pietat, de misticisme, de reflexió interna, que bueno, considerem que també és molt important.
La Fundació treballa amb infants, amb joves, important, no?, transmetre aquests valors, Clara.
Sí, la veritat és que sí, perquè o sigui, transmetre els valors a través de persones, no?, té un impacte més fort que parlar de valors en forma abstracta. O sigui, poder veure aquestes dones que en el seu moment han viscut la vida, han estat capaç de veure el món, de reaccionar en el món d'una manera concreta, sí que ajuden els nois i les noies a viure d'una manera els valors més aterrada, no? Que no sigui una cosa abstracta.
com des de la Fundació, des dels diferents centres, com els nens, com els infants, les persones que usuaris, com ho han agafat? Com han vist la iniciativa? El fet de que ara es parli molt de feminisme, de la importància de reivindicar el dret de la dona i la desigualtat, el tenir un calendari que parli només de dones de la que han fet història?
La veritat és que l'acollida està molt bona. O sigui, nosaltres vàrem anar repartint el calendari, no?, als diferents centres, però fins i tot han tingut peticions, no?, de dir, ah, podem, no?, podem rebre més per repartir d'aquest, no? Crec que la gent s'ha anat entusiasmant amb el calendari. Una vegada l'han vist, no?, és com, no sé, ens ha sorprès positivament. I després el que parlàvem abans de les fitxes pedagògiques, o sigui, que també des de diferents departaments, no?, han proposat activitats concretes, no?, i entre tots, en el fons ha estat una tasca de tots, no?, va començar amb un petit grup i a poc, no?, altra gent s'ha anat implicant,
sí,
i en el fons hi hem estat tots implicats, no?, i al final del calendari hi haurà un poquet de tots. Uh-huh. I això crec que és també algo que li dona un valor encara més afegit, no?
A la portada parlàvem de les estadístiques que hi han i que són terribles, no?, per les dones.
Sí. Sí, la visualització, no?, el que deies d'un 10%. Sí. Sí, és una realitat que ens trobem i que és una realitat que supos que amb acció petita es podem anar canviant, no? I aquesta ha volgut ser aquesta acció petita per anar visualitzant, no?, aquestes dones que realment han aportat molt però que han quedat un poc amagades.
Uh-huh. I a més la Fundació Pere Tarrés, on la presència de les dones, que també ho dieu, uh-huh, és molt important, no?
Sí, sí, nosaltres som, no?, 80% de la plantilla som dones.
És molt, 80%.
Sí, sí, sí. No, jo crec que és algo que, bueno,
ha sorgit així.
Bueno, sí. Jo crec que som un exemple que és possible tirar endavant una fundació com la Fundació Pere Tarrés. Bueno, som un exemple que podem trencar, donar-li la volta, no?, a l'estadística. Sí. És a dir, bueno, doncs les dones són capaces, doncs, perquè dintre la Fundació Pere Tarrés hi ha professores, hi ha pedagogues, hi ha experts en moltes àrees,
expertes en moltes àrees
i, bueno, doncs podem arribar a ser un exemple. I el que deia la Clara, no?, el fet de que això va començar, què fem al calendari d'aquest any? Ai, a veure de què parlem. I hem acabat implicant a moltíssima gent. Doncs, bueno, és també un exemple de que la sensibilitat interna de la Fundació Pere Tarrés i de la societat en general està canviant.
Clar. Haurien d'haver-hi més fundacions o més empreses també, no?, el món empresarial,
sí,
en què les dones tinguessin un paper més destacat, no?
Exacte. Sí, jo crec que és molt important, sobretot en les àrees que tradicionalment no han sigut femenines, no? Jo crec que tant pels nens com per les nenes. Per les nenes, òbviament, una nena que vol ser científica i busca en els llibres d'història i només trobarà astronautes, científics, Einstein,
referents masculins,
doncs si troba Marie Curie o troba Josefina Castellví, que a més és ara la pot parlar amb ella, com aquell que diu, doncs diu, ostres, doncs jo puc ser-hi també en aquesta vessant de la història. I pels nens, jo crec que també és molt important per ensenyar la igualtat, perquè els nens no es pensin que la societat és només d'ells, que les dones són competidores en el sentit positiu de la paraula, no?
És a dir, que ja poden adquirir el coneixement quan són petits i, per tant, ja ho tenen.
Exacte.
Una cosa normalitzada de cara al futur.
Correcte.
No?
Exacte. O sigui, però tant per les nenes per impulsar-les com pels nens per aprendre a respectar que, bueno, com moltes vegades hem sentit, no?, a vegades que les primeres, doncs això, la Marie Curie, per exemple, durant molt de temps la miraven com un espectre estrany, no?, i aquesta dona què fa aquí? Bueno, doncs aquells homes potser no tenien aquesta educació o aquesta, no els havien ensenyat aquest respecte. Potser avui dia no només serà una, sinó que seran vàries, i els homes ho veuran com la cosa més normal del món perquè hauran crescut en aquesta ensenyança de la igualtat entre homes i dones.
Ja s'haurà fet prèviament aquesta normalització, no?, a base de veure exemples com aquest, no?
Sí.
Ara deia la Clara que vosaltres cada any feu calendaris. No sé si aquest pot tenir continuïtat. Dèieu que teníeu un llistat de moltes dones que vau fer un triatge, una selecció, però podria donar per un nou curs amb un nou calendari de dones?
Mira, com que cada any fem una temàtica, no sabem què farem l'any vinent, no?, perquè encara estem. Però,
no,
bueno,
però allò que digueu, durant el procés d'elaboració, hem vist que hi havia dones també que són interessants.
Material hi ha per fer-ne durant molts anys.
Molts anys, no?
Però bueno, ja sí. Veurem si...
Quina
si
temàtica canviem. Potser s'adapta més, no, a la realitat també, no, la sensibilitat o la necessitat del nostre entorn. Mm-hmm. Però segur que hi haurà calendari l'any vinent.
No, això
que...
sí.
Això, sense dubte, el que passa en la temàtica, pues, ho mirarem, no? A veure amb què.
Per què penseu que ara se'n parla més a la societat del el que dèiem abans, del feminisme, de la necessitat de reconèixer públicament la tasca, la feina que fa la dona, la societat, a l'empresa i a tot arreu? És un boom que s'ha posat de moda o és que realment estem més conscienciats o comencem a estar més conscienciats?
Jo crec que és una mica una barreja de tot, però jo personalment crec que és com una etapa més del camí en la història del feminisme, no? Durant tot el segle XX i molt més enrere, les dones han intentat trobar el seu lloc a la societat. Fins fa, pensem que fins fa poc més d'un segle, les dones ni tan sols entraven a la universitat. Clar, la història vista en perspectiva és molt lenta. Jo crec que estem com culminant aquesta etapa de tot, durant tot un segle les dones han acabat de concluir aquesta tasca d'assolir el dret al vot, assolir els drets a la universitat, a la professionalització, i ara és com que tota aquesta tasca s'està visibilitzant d'una manera real. Fins fa poc eren pioneres o eren exemples molt puntuals, i ara per sort ja no parlem tant d'exemples excepcionals sinó de estadístiques, de grups, de col·lectius, i això fa doncs que evidentment la societat empuixa, impulsa, no, tots els moviments, i llavors clar, la política, inclús per desgràcia vivim en un món capitalista i la societat s'ha adonat que el feminisme també ven. Llavors, per bo i per dolent, això també ha ajudat a que, bueno, doncs que tots aquests temes ens ajudin a visibilitzar molt més la tasca de totes aquestes dones.
Uh-huh. De fet, la paraula clau és el de la visualització, no? Que és com hem començat el programa. Aquí hi ha 12 exemples, però com dius, es podrien fer calendaris
moltíssims.
Moltíssims anys, no? Vol dir que, o sigui, que la dona ha estat molt, molt amagada a la història, no?
Sí. Sí, ha estat molt amagada i crec que, no, el que diu la Sandra és el moment d'anar visualitzant-la, no? O sigui, fent-la visible al mig de la nostra societat.
Uh-huh. A més, jo crec que ha estat amagada en dos aspectes diferents. Per una banda, evidentment, les dones no han pogut fer més coses perquè no les han deixat, i les poques que ho han fet no s'han visibilitzat. Ara mateix, per exemple, tot l'àmbit de l'art o de la cultura està rescatant molts noms de dones artistes que quan morien el seu nom desapareixia del mapa. Igualment científiques a les que se li havia donat el mèrit dels seus descobriments, doncs els seus marits o els seus companys o els seus la gent amb la que treballaven, no? O sigui, és aquesta doble injustícia, no? La primera, que no ens han deixat, i la segona, doncs les poques que ho van fer fins ara
es van esborrar.
Exacte. Llavors ara hi ha molts moviments d'historiadors feministes, historiadores feministes, que intenten, perquè si busques en els llibres de la documentació a poc a poquet, doncs van sortint tots aquests noms, i això ajuda a que, bueno, noms que potser ni ens haguéssim imaginat mai que existien, resulta que havien existit.
A nivell social heu vist alguns calendaris que també siguin com aquest? No sé si durant el procés que vosaltres preparàveu el calendari?
No.
És a dir, que podeu ser referent a l'hora de fer-ho, no?
Aquí a Catalunya jo crec que sí, que som referent. De fet, a poc estan sortint, no? Bueno, si nosaltres aconseguim des de la Fundació Pere Tarrés ser un referent en això, doncs també ens sentirem molt satisfets.
Uh-huh. Doncs un calendari que, i deia a mi ja per acabar, que no ens queda temps, té recursos pedagògics, el pot consultar tothom qui vulgui a través de la pàgina web? És obert? És una...
Sí, és un calendari obert, està a la web, que és
peraterres.org dones història, no? En allà, i si no, posant a Google Fundació Pere Tarrés calendari de dones que han fet història, segur que ho troben.
Sí.
Doncs Clara, gràcies, i també gràcies a la Sandra.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia. a tothom. La setmana passada vam fer un resum breu, però exhaustiu, de les conclusions del sínode extraordinari sobre l'Amazònia que es va celebrar a Roma el passat mes d'octubre. Avui, però, voldria recuperar dos fets que es van produir a Roma durant la celebració d'aquest sínode. Poden semblar un pèl anecdòtics, però recullen molt bé l'ambient en el qual es va celebrar el sínode. Un és negatiu i l'altre és positiu. El negatiu és que durant la celebració d'aquesta assemblea van portar a Roma 5 estàtues indígenes que representaven la Mare Terra, la Pachamama, per ser exposades en els diversos actes del sínode sobre l'Amazònia. És ben cert que alguns sectors de catòlics ultraconservadors les van criticar molt durament perquè eren símbols pagans que representaven creences no acceptades pels cristians. Durant les sessions del sínode, aquestes imatges van ser exposades permanentment a l'església romana de Santa Maria en Traspontina, prop del Vaticà. El fet és que un home va entrar a l'església, les va robar i poc després les va llançar al riu Tíber. Les imatges representaven la vida i la fertilitat. Una d'elles era una dona nua, clarament embarassada. Aquesta acció no s'ha valorat com una broma, sinó més aviat com un signe de menyspreu dels sectors ultracatòlics contra el mateix sínode. L'altre fet, el positiu, és que el diumenge 20 d'octubre, una setmana abans d'acabar el sínode, un grup d'uns 40 bisbes, acompanyats per pares sinodals, auditors i auditores, i alguns dels experts, van celebrar l'Eucaristia Dominical a les catacumbes de Santa Domitila, a Roma, i després de la missa van signar el Pacte de les Catacumbes per la Casa Comuna, assumint el compromís de treballar per una església amb un rostre amazònic, pobra i servidora, profètica i samaritana. Aquest fet recorda molt, i amb molta gratitud, als bisbes que al final del Concili Vaticà II, a les mateixes catacumbes de Santa Domitila, van firmar el Pacte per una església servidora i pobra. Recordem també que el papa Francesc, ara fa més de 6 anys, poc després de la seva elecció com a papa i en la seva primera trobada d'agraïment als periodistes, també va expressar el seu desig d'una església pobra i pels pobres. Curiosament, el qui va presidir ara aquesta celebració eucarística a les catacumbes va ser el cardenal brasiler Claudio Humnes, que portava l'estola del també bisbe brasiler Dom Helder Câmara, i que va ser el primer que en el passat conclave va abraçar el papa francès després de ser escollit i li va dir a l'orella: no t'oblidis dels pobres. Ara, aquest text del pacte recull unes 15 propostes on, en la mateixa línia de les conclusions finals del sínode, se subratlla molt la voluntat que tenen les comunitats catòliques d'introduir-se, respectar i defensar les cultures pròpies de la zona amazònica. Per acabar, em vull fer ressò del nomenament del nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, que aquesta vegada ha recaigut sobre el capellà de la diòcesi de Vic, Joan Torre i Bitlloc, que des de fa 15 anys és l'actual rector de les parròquies de Torelló i n'havia estat vicari episcopal. Recordem que mossèn Joan Torre substitueix a l'anterior degà, el doctor Joan Planelles i Bernocell, que el 4 de maig passat va ser nomenat arquebisbe metropolità de Tarragona. Torra és un reconegut teòleg, doctor i gran coneixedor de la doctrina dels pares de l'Església durant els primers segles. Per això, des del 1999, Joan Torra és professor de patrologia en aquesta facultat i també de l'ISCREP i de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, d'on ha estat director des del 2004 fins al 2008. En les seves primeres declaracions, Torra ha reconegut que en fa molt de respecte al compromís de ser degà, i miraré d'aprendre'n. Al cap i a la fi penso que es tracta d'ajudar a que tots puguem fer el que correspon a la facultat i ens trobem còmodes en l'objectiu de ser un lloc de pensament i d'ensenyament de la teologia, de cara a tenir permanentment a punt aquesta paraula de Déu i sobre Déu que sigui significativa per la vida de les persones del nostre món d'avui i en el nostre context. Aquesta ha de ser la missió de la Facultat de Teologia, el que se n'espera i el que li confia l'Església de casa nostra. Des del nostre humil programa, el felicitem i li desitgem molt d'encert en la seva nova responsabilitat. Molt bon diumenge a tothom.
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. La Rosa Silloé ha estat al control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Aquest diumenge celebrem la jornada de Germanor, que conserva el lema dels darrers anys: amb tu som una gran família. Aquesta diada vol ser una invitació a prendre consciència de les necessitats econòmiques de l'Església, que viu i peregrina en el món i en particular a Barcelona. Una Església que vol dur a terme la missió que ha rebut de Jesucrist i que es concreta en l'anunci de l'Evangeli, la celebració dels sagraments i les obres caritatives, socials, educatives i culturals. És una invitació perquè tots hi col·laborem. Som una gran família en què cadascú és cridat a cooperar d'acord amb les seves possibilitats. Ara bé, també cal que l'Església reti comptes de la seva acció. És per aquest motiu que l'Església aprofita aquest dia per donar a conèixer la seva organització, estructura, finançament i activitats que desenvolupa. El compromís de l'Església amb la transparència és un dels principals reptes assumits en els darrers anys. És amb aquesta finalitat que cada any la Conferència Episcopal Espanyola elabora la memòria anual d'activitats de l'Església a Espanya per retre comptes a la comunitat catòlica i a tota la societat. Aquesta memòria d'activitats ha estat revisada per una prestigiosa auditoria internacional i compta amb el reconeixement de la institució Transparència Internacional Espanya. En aquest document s'explica quina és la contribució de l'Església Catòlica a la societat. Per citar algunes dades: 45,6 milions d'hores dedicades pels agents de pastoral, ministres, ordenats, voluntaris i seglars. 2.452 escoles catòliques concertades que estalvien més de 3.324 milions d'euros a les administracions públiques. Més d'un milió i mig de persones acompanyades i ateses en alguns dels més de 1.100 centres sociosanitaris de l'Església. 120.925 immigrants atesos. 100 centres de promoció de la dona que acullen 20.731 dones, soles o amb fills, amb risc d'exclusió, víctimes de violència, d'explotació sexual o laboral. 6.425 centres per mitigar la pobresa que beneficien més de 2,3 milions de persones, etc. Són xifres impressionants que no voldria passar per alt. És un motiu per enorgullir-nos de la gran labor que l'Església fa pel bé comú de tota la societat. Tant de bo totes les entitats civils, polítiques i religioses aconseguim treballar conjuntament d'una manera més coordinada. Si ens coordinem millor i aprofitem les sinergies, més gran serà l'eficàcia i l'eficiència de la despesa social i evitarem un malbaratament de recursos. A tots els que contribuïu al sosteniment de la noble missió de l'Església, gràcies. La vostra contribució és molt benvinguda, com per exemple quan oferiu el vostre temps, quan marqueu la X en la declaració de la renda a favor de l'Església Catòlica i també en favor de les altres finalitats socials, amb les vostres aportacions periòdiques o quan feu donatius puntuals, especialment en la col·lecta de la diada de Germanor que avui es fa a totes les esglésies. Moltes gràcies per aquesta col·laboració. Benvolguts germans i germanes, gràcies de veritat a tots per fer-ho possible.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.